Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
L'art està en la realització d'una idea, no la idea. De la idea sola no en queda gran cosa. L'obra d'art és la realització d'aquella idea, és posar-la sobre el paper i després interpretar-la. Aquesta frase la va dir el mestre Manuel Oltra, un dels músics més importants del segle XX a Catalunya. El mestre Manuel Oltra ens va deixar el passat divendres, dia 25 de setembre, i avui li volem dedicar aquest Festa, Festa. Bon dia i benvinguts a aquesta nova edició del Festa, Festa, el primer Festa, Festa del mes d'octubre del 2015. Quedarà penjat en la web www.festafesta.net el dia 2 d'octubre, concretament en divendres, com sempre. Nosaltres sempre ho fem en divendres. És l'edició 2075 de tota la seva història i la 286 de l'època internàutica. Heu dit bé tot
molt
això?
Molt bé, molt bé.
I a més a més s'escolta per moltes emissores.
Per exemple, Ràdio Bellpuig, per Ràdio Cassà de la Selva, Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes i Ràdio Calella.
Molt ben dit, senyor Carbó, però amb una clarivència ho ha dit molt bé avui, això, eh? Vostè està bé, eh? Doncs bé, sí, avui li dedicarem el programa, com dèiem ara a l'entradeta, en el mestre Manuel Oltra, perquè, doncs, malauradament ens va deixar 93 anys d'edat aquest cap de setmana passat. El vam enterrar. És una persona que ens estimava molt, jo, que és el meu mestre, diguéssim, no? Vull dir, un dels meus mestres, però un dels meus mestres que més m'estimava i el que després vaig poder compartir. Molt de temps de professió, diguéssim, no? A part del seu mestatge, després vam ser col·leguis, no? Per entendre'ns en jurats i en moltes coses i amb la música, amb la vida de la música, no? Per tant, ens farà molta il·lusió poder-li dedicar aquest programa, però això ho farem a partir d'aquí una estona. Abans tenim les paraules de festa, per exemple, de l'Octavio Mocano, que avui toca,
avui toca. De fet, hagués tocat el cap de setmana anterior, però clar, ens venia tan bé,
Sí, ens anava molt bé de fer-ho avui, perquè el cap de setmana anterior es van acumular les notícies, també es van acumular les coses, no anava tan bé i tal.
Ens anava vostè tan tenia, bé que fos 2 d'octubre.
I vostè tenia aquella editorial memorable que va fer de la missa de la Colau, senyor Carbó, de la missa de la Mercè, que ja havíem de fer la setmana passada, també, no?
Sí.
Sí o no? Doncs ja està. Escolti'm una cosa, però abans de passar les paraules de festa...
Ha vist el que m'ha sortit?
Sí. Guardi-ho, això, el senyor Vinyals, que ho guardi, perquè de tant en quant que digui sí. I ja està. Escolti'm una cosa.
Digui.
No, que abans de les paraules de festa hi ha una notícia que vostè vol dir, perquè està molt content.
Home, estic content i tothom que ens agrada el món de la cultura popular i tradicional, tothom que ens agrada el món de l'etnologia, estem frisant. Per què? Perquè aquest proper diumenge, o passat diumenge, depèn de com ens escolteu, 4 d'octubre, ha reobert les seves portes, anava a dir postres, les seves portes al Museu Etnològic de Barcelona.
Aquell Museu Etnològic de Barcelona que hi ha a la muntanya de Montjuïc.
Exacte. Eh? Després de 4-5 anys
Palau
tancat.
Palau Nacional, és allò? Sí.
Està la curva del 55.
Sí, allà,
aquella curva tancada. Interessant. Jo he de dir que ja he vist alguna cosa, alguna coseta.
S'ha d'avançar, vostè.
I és una delícia.
Home, l'edifici ja és original, l'edifici ja xulo una miqueta, eh? Però ara,
sí, jo diria que malgrat l'edifici han lograt doncs, treure-hi molt de suc.
Molt bé.
I hi ha una cosa molt interessant, només la promoció. El lema és genial.
Sí?
Sí.
Digue'l.
És un lloc, en el Museu d'Etnologia, on s'aprèn comparant. Llavors, l'anunci d'aquesta reobertura, per exemple, pots trobar un canti a costat d'una ampolla de litro i mig d'aigua.
Uh-huh.
O, per exemple, sap aquells... Això és la promoció, després a dintre hi ha contingut, però que és xocant, no? Sap aquells gats de la sort que venen a les botigues dels xinesos?
Sí, que van dir...
El braç aquell va fer... Doncs està al costat d'un Sant Pancràs, salut i feina al nostre braç. Està molt bé. És a dir, comparant s'aprèn.
Molt bé, molt bé. Doncs tenim reobert ja gairebé, perquè això serà, com dèiem, aquest diumenge dia 4... Tenim reobert ja, depèn de quan ens escolteu, doncs aquest Museu Etnològic de Barcelona, que recordeu, és a part de que doncs, és un museu, també és col·laborador amb nosaltres dels Secrets de l'Etnològic, que avui en tindrem un al final del programa, precisament. Avui tindrem a Gustau Moles, que ens parlarà d'una cosa que es diu Granota.
Ja ho veurà,
serà interessant. Molt bé, però ara no, ara anem per les paraules de festa. Avui hi ha secció de l'Octavio Mocano, que ens parla de les paraules de festa del mes d'octubre de 2015.
cafès de festa.
Paraules de festa. Amb Octavian Mocano.
Quan octubre és arribat, sembra el sègol, l'ordi i el blat. L'arribada de la tardor torna a crear un vincle entre les feines del camp i la vinya, les fires i les festes, i també els vocables següents: barraca, bestiari, castell, cellers, correfoc, diables, formatge, gegants, greller, plaques, rosaris, sardanes, victòria, xiquets. Els darrers ecos del setembre ressonen amb Sant Miquel i es fan sentir amb força a la Festa Major de la Barceloneta, fins diumenge, 4 d'octubre. El mateix cap de setmana coincideix amb la Festa de la Roser i del Most de Martorell, que ha recorregut un interessant itinerari semàntic, des dels orígens bèl·lics lapentins, amb les influències sobrenaturals de la Verge de la Roser o la Mare de Déu de la Victòria, a través del símbol local i heroic de Lluís de Requesens i fins als plers estacionals del tas de vins i caves dels cellers penedencs. Una setmana després, el 9 d'octubre, Santa Teresa és motiu de festa al Vendrell, on les mostres alimentàries competeixen amb el mostre vi, on s'ofereixen degustacions dels millors vins del país. S'hi afegeixen els balls de diables i castells. Del 17 al 18 d'octubre, la Seu d'Urgell acull la Fira de Sant Armengol, dels formatges artesans dels Pirineus. Una de les fires més antigues de casa nostra és l'indret on acudiran una quarantena de formatgers artesans de tota la regió pirinenca: catalana, aragonesa, navarresa, basca i francesa. Hi haurà degustacions de formatge, concurs per categories i un sopar de gala. Al mateix cap de setmana, a Rubí, se celebra Sant Galderic, amb botifarrada popular, tapes, trobades de puntaires i col·leccionistes de plaques de cava, concerts i concursos. La patrona de Valls, Santa Úrsula, serà l'ocasió en què la fira homònima hi tindrà lloc, del 20 al 25 d'octubre. Hi concorren castells, els famosos xiquets de Valls, les matinades dels grellers, la cursa de Valls i la destacada trobada del bestiari infantil. A Banyoles, la Festa Major està assenyalada per la celebració de Sant Martirià, que segueix en importància el Carnestoltes i les festes d'agost. Amb una antiguitat de més de 700 anys, aplega els actes religiosos, la veneració de les relíquies del sant i el cant dels goigs, i les activitats festives, música de cobla, sardanes i la programació musical de les barraques, un model d'espai festiu originari banyolí, ara estès arreu. Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Girona ens acull amb les festes de Sant Narcís, el patró de la ciutat. S'hi celebren més de 200 actes, entre els quals destaquen els concerts del Passeig de la Copa, les activitats infantils i de cultura popular, el correfoc, la diada castellera i les trobades geganteres. El punt final ve donat pel castell de focs a les ribes del Ter. El 28 d'octubre, a Mataró, se celebren les festes de Sant Simó. En són característics els dolços sabres, a part les eucaristies en honor al sant i les visites escolars a l'ermita. Les biblioteques mataronines organitzaran una hora del conte especial. Al territori Scrabble ens trobem amb situacions ben interessants. Paraules sense anagrama: cellers, correfoc, formatge, gegants, plaques i, sorprenentment, victòria. Amb una alternativa, barraca, que dona bràcara, xiquets, que dona esquitx, i greller, que dona l'adjectiu garrell. Posem un esglaó amb dos anagrames: sardanes, dansares i desernars, i castell, callets i llescat. Sumant quatre combinacions, tenim diables, embalides, libades i esbaldí, i rosaris amb arrisso, arrosis i arrossi. Finalment, fent honor al propi significat, les mostres més nombroses ens les dona bestiari, iberista, biseriat, viteries i tiberies.
Home, m'ha de reconèixer, senyor Carbó, que és una secció currada, la d'aquest home,
sí, sí,
no? Perquè realment es fa combinacions de tot tipus i tal.
Ha de treballar-hi.
I ara vostè deu pensar, i quan hagi fet tot el cicle, què farà? Tornarem a posar el mateix?
Exacte. I ara, sabeu què estava pensant?
Què estava pensant?
Quan hagi acabat tot el cicle, què farà? Tornarem a posar el mateix?
Doncs no, perquè llavors em farà noves seccions del Paraules de Festa, però a més ens té preparada una sorpresa que qualsevol dia d'aquests li farem que ens ho expliqui, perquè segurament doncs algunes de les poblacions que ens escolten passen a ser més protagonistes del que són ara. Fixi's.
Sí, ja anirem anant aquí, especialitzant el tema.
Efectivament, ja ens ho està preparant l'Octàvia i serà molt interessant. Ara continuem amb el Festa Festa. I continuem i comencem d'alguna manera doncs amb aquest homenatge que li volem fer al mestre Manuel Oltra en el programa d'avui, escoltant la seva música i comentant la seva obra i comentant les circumstàncies que el van fer com va ser, diguéssim, no? Vull dir, aquests 93 anys de vida dedicats a la música, dedicats al seu país, a Catalunya, tot i que ell va néixer a València el 8 de febrer de l'any 1922, però després ell va dedicar molta de la seva... vida, vaja, és que el mateix 1922 ja va venir a viure a Barcelona i per tant s'ha de considerar un barceloní de soc arrel pràcticament, no? Perquè era molt menut que ja va venir. La seva part més de docència o de l'època del conservatori la podrem escoltar en el Clàssics de Cobla que avui reposarem, en el que escoltarem una de les sardanes també més emblemàtiques de la seva producció, l'Ambigua, ho sentirem cap a la, final, a la part final del programa, però sí que podríem recordar que aquest trasllat a Barcelona va fer que, quan encara no tenia ni un any, no? Doncs va fer que s'integrés, com dèiem, a la vida normal barcelonina. No? Als 14 anys començà els estudis musicals amb el mestre Josep Font i Sabater, després la Guerra Civil i el servei militar al Marroc, que hi va estar molts anys, sempre ho explicava, diu, jo vaig fer la mili més llarga del món, 3 o 4 anys va estar, però ell no va deixar la música, perquè allà, a Ceuta, on va estar... Finalment doncs, va tenir plaça de professor al Conservatori Hispano-Marroquí de Tetuán des de l'any 44 al 47 i de tornada a la ciutat comtal va ser anomenat director de la coral del Club Excursionista de Terrassa i de l'Institució Folclòrica Montserrat de Barcelona. Va ser un període en el que va escriure molts ballets catalans populars i els va instrumentar per cobla i per altres formacions instrumentals, per quartet de corda, per diverses. No? I també va fer i va exercir la docència a l'Institut de Rítmica del Joan Llongueres. No? Va ser director de l'Esbar Montseny, entre d'altres, des del 1955 i també després a partir del 1961. Ell va també fer molta feina amb el camp coral, podrem anar parlant a poc a poc de tot plegat, però va tenir mestres molt, molt, molt importants ja en el conservatori, amb el mestre Toldrà, amb el mestre Samacois, amb el mestre Joan Givert o el Ricard Dimates, i després ell ingressaria en el conservatori com a professor, i allà doncs faria una feina molt important. Ho sentirem després en els clàssics de cobla. Sobretot, Manel Oltra ha estat... Jo hi ha una cosa que vull explicar, una anècdota. L'any passat, no sé si es recorda, senyor Carbó, que en el memorial Joaquim Serra li van fer homenatge al mestre Poc, no? Que feia 100 anys, sí. Recorda, que vam parlar-ho. I el mestre Poc, jo pensava, és que és el mestre de tots els que estan aquí tocant. I després vaig pensar, no és el mestre de cap dels que està aquí tocant, perquè tots són molt joves, perquè tant el mestre Poc com el mestre Oltra, 100 anys un, 93 l'altre, diguéssim, han traspassat ja, han estat els mestres dels mestres de tots els que estaven tocant dalt de l'escenari, no? O els mestres dels mestres dels mestres, potser fins i tot 3 generacions, no? I en canvi han seguit actius i encara, bé, el mestre Oltra ens ha deixat ja, però el mestre Poc encara està actiu, I encara els tenim entre nosaltres, o els teníem, i això ens dona alegria. Però és curiós, no?, perquè realment han sobreviscut aquest centenar d'anys o aquests 90 anys i han esdevingut mestres durant tot aquest temps, no? Per tant, el record per ells. Després ja tindrem oportunitat de parlar de més coses. Si volien escoltar una sardana que va escriure el mestre Alta, que a mi és una de les que més trobo més interessants, La nina i el gegant. És una sardana basada en temes populars. La nina és la cançó aquella de... vostè segur que la coneix, allò de dalt del cotxe,
hi ha una nina,
aquella història. I l'altra, el gegant del Pica, també el coneix, no? Jo crec que molt, en aquest
molt.
Cas, no?
Molt.
Dels dos, ell ajunta i en fa una única sardana, una única peça en la que podrà sentir els dos temes, i a més aplica a la copla un tecnicisme, que podríem parlar de politonalitat o de bitonalitat, de manera que un tema en el tutti final està presentat amb un to i l'altre està presentat amb un altre to diferent. Això és una cosa una mica tècnica, però és una cosa que van fer molts compositors de finals del segle XX i de principis del segle XX també. Vull dir, el segle XX és una cosa que es va practicar moltíssim amb compositors molt importants, i que en el món de la copla jo pràcticament només conec aquesta peça com a característica, no? I val la pena tenir-la en compte. Per tant, La nina i el gegant és aquesta sardana que soltem ara amb la versió de la Copla de Cambra de Catalunya, que ell mateix, el mestre Manuel Oltra, va dirigir en un enregistrament de l'any 1997.
La nina i el gegant, una sardana de Manuel Oltra, interpretada per la Copla de Cambra de Catalunya i dirigida pel mateix autor a partir dels temes populars Dalt del cotxe hi ha una nina i el gegant del Pi.
I ara, senyor Carbó, ve la crònica castellera d'en Carles Esteve.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, amics de Festa Festa. Repassem l'actualitat castellera, com sempre, amb la notícia de la setmana. Aquesta setmana, amb jornada electoral per al mig, que va condicionar, en part, la celebració de grans diades castelleres, la notícia l'ocupa una colla menor. Nascuda l'any 2002, els Matossers de Molins de Rei han sobreviscut durant tots aquests anys com a colla amb castells bàsics de set. Sí que és cert que fa 5 temporades van desmuntar, van provar sense caure el 5 de set i el 4 de set amb l'agulla, però durant totes aquestes temporades han sobreviscut fent castells de 7, inclús alguna temporada fent castells de 6, perquè el nivell de la colla no els havia portat a fer castells de 7. Doncs bé, diumenge passat van trencar el seu sostre i van aconseguir el primer castell amb agulla, el primer castell de 7 amb agulla, en concret el 3 de 7 amb l'agulla, que ara figura com a millor construcció de la colla dels Matossers de Molins de Rei. És una colla que realment ha caigut molt poc en aquestes temporades. En total, 5 castells han fet llenya i han assolit una quarantena de castells de 7. Per tant, uns registres molt bons d'una colla que per fi trenca el sostre dels castells de 7 bàsics i passa a ser una colla de gamma alta de 7. I repassem ara sí, doncs, aquestes novetats. Una d'elles, evidentment, no podia ser altra. Aquests Matossers de Molins de Rei, en aquest 3 de 7 amb l'agulla. Dues més de novetats. Una d'elles històrica, també. Els castellers de Cornellà, després de 10 anys, van aconseguir la Torre de 7, un 2 de 7 que no aconseguien des del 2005. En aquest cas, tan sols coronat i amb l'objectiu aquesta temporada, abans d'acabar, de poder intentar i revalidar el 4 de 8, una altra de les construccions que també van fer durant els anys 90 la colla de Cornellà. L'altra novetat ens porta fins a Tarragona, on es van celebrar durant la setmana passada les festes de Santa Tecla i on els castellers de Sant Pere i Sant Pau van descarregar el seu primer 4 de 8. Una colla, els de la camisa verda de Tarragona, que sí, ja havien completat el 3 de 8 i el Pilar de 6, també la Torre de 7 en els últims anys, però atenció que el 4 de 8 més senzill que el 3 i que el Pilar no el portaven fet des del 1995, en el que van carregar en una sola ocasió. Per tant, 20 anys després aconsegueixen completar l'anomenat carro gros. Com podeu veure, 3 notícies, 3 novetats històriques, en aquest 4 de 8 descarregat dels de Sant Pere i Sant Pau 20 anys després, la Torre de 7 carregada 10 anys després pels de Cornellà i el primer 3 de 7 amb l'agulla descarregat dels Matossers de Molins de Rei. Fins la setmana que ve.
Fins aleshores, Carles, i moltes gràcies. I ara, senyor Garbó, què tenim? Ara tenim
les dites i refranys.
Ai, m'agrada molt.
Sí, la d'avui, en Víctor
aquesta
Pàmies.
Aquesta és perfecta per al programa, s'hi fixa.
Exacte.
O sigui, a bord del balí, després del patró, que sóc jo,
sí,
el cuiner, que és el senyor Vinyals.
Vinyals, sí.
Vull dir que vostè aquí no surt, sap què vull dir?
No, sí, és fantàstic.
Què li sembla?
Déu.
Escoltem que segur el Víctor Pàmies ens ho explica d'una altra manera.
Fes de festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
A bord del veler, després del patró, el cuiner. En la majoria de feines, per les responsabilitats, hi ha una jerarquia establerta. És clar que en un vaixell hi mana el capità, i on hi ha capità no hi mana mariner. Però d'entre la tripulació, qui és el veritable número 2? Ens diu el refranyer que en el vaixell aquest segon lloc l'ocupa el cuiner, responsable de la bona alimentació de la tripulació. A bord del veler, després del patró, el cuiner.
De tota manera, senyor Garbó, jo a vostè li accepto un copatronatge, eh? Vull dir, si vol, no hi ha cap problema.
No, cap problema. Jo sóc l'armador.
L'armador.
És un poli
xulo, eh?
Sí,
l'armador és el que
l'arma.
El que va armar del que l'arma, exacte. Va, continuem. I continuem parlant del mestre Manuel Oltra, a qui li volem dedicar aquest programa, un home que va treballar molt en el camp coral, amb la música de cambra, amb la música simfònica, i també doncs, va musicar poemes de Pere IV, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti i de molts altres, i també va escriure per a cobla molt. Ell creia molt en la cobla, senyor Garbó. Era una persona que estimava aquest conjunt, que tota la vida el va treballar, molt important la seva part docent, de la que en parlarem d'aquí uns minuts, però també cal parlar dels reconeixements que ha rebut a la seva obra, i en aquest aspecte cal destacar que el 1994 rebia el Premi Nacional de Música, no?, en l'apartat de composició, i després també
obtingué el Premi Nacional de Cultura Popular i Tradicional en la categoria de Música Tradicional, que els ambdós són instituïts per la Generalitat de Catalunya.
I encara el Premi Nacional Agustí Borgunyó, i l'abril de 2010, finalment, guardonat amb la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya. Dic finalment perquè ja patien molts dels que ho vam sol·licitar per ell, doncs que amb la salut que ja començava a tenir el 2010. El 2010, doncs, imagini's, no? Vull dir, ja comptàvem 80 i molts anys, doncs ens feia por de que no ho pogués disfrutar en vida, i d'altra banda, la Creu de Sant Jordi, si no és en vida, no la disfrutes, em sembla, no? Vull dir, perquè la donen només a persones vives, em sembla, no? La Creu de Sant Jordi.
Bé, en fi... En el moment d'otorgar, eh?
En el moment d'otorgar.
Si en l'interval...
Bé, és igual, l'hem pogut disfrutar i ell estava molt orgullós d'haver-la tingut, em consta que així era. Escoltarem ara un altre dels temes que vam enregistrar amb la Cobla de Cambra de Catalunya, en aquest cas en el primer enregistrament que va fer aquesta formació l'any 1995 a l'Auditori Pau Casals. Després, tres anys més tard, la Cobla de Cambra de Catalunya es posaria a disposició del mestre Oltra per enregistrar tot allò que ell volgués de la seva obra, perquè hi ha una cosa que vam viure en directe, o que jo vaig poder viure en directe amb un jurat que jo vaig poder compartir amb el mestre Oltra els Premis de Mollet del Vallès, i també amb el mestre Josep Solà, amb el descans, i també amb en Jaume Cristau i amb en Jordi Molina, i comentàvem entre tots, que érem els cinc del jurat, que teníem l'obra enregistrada. Jo tenia un disc, diversos discos amb sardanes meves, en Jordi Molina també, en Jaume Cristau també, el mestre Solà també, i el mestre Oltra ens va dir, diu, doncs jo només tinc una sardana gravada per Cobla, la Cobla Barcelona l'any 65, estic parlant de finals dels anys 80. Vull dir que el país molt, sí que al final li va reconèixer moltes coses, però gairebé al final de la seva obra, que va ser molt, molt extensa, i quan ja tenia, miris el que dèiem dels premis, l'any 94 li dona el Premi Nacional de Música, quan ja en tenia 72, vull dir que va trigar la cosa, però vaja. En definitiva, la Cobla de la Cambra de Catalunya es va posar a disposició d'ell i va enregistrar, doncs, per exemple, la Nina i el Gegant, que hem sentit abans. No? Ara sentirem un enregistrament que es va fer 3 anys abans, el 1995, La Fila d'Ora, perquè ho va escollir la Cobla de Cambra pel seu primer disc. És una glosa sobre aquesta cançó popular del mestre Manuel Oltra que va enregistrar Catalunya Música.
Hem escoltat La Filadora, una glosa de la cançó popular que du el mateix nom, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya.
I en aquest primer programa del mes d'octubre també tenim un tema d'en Xino. De fet, també tenim una Santa Espina, que és el que ens porta el Xino durant tota aquesta temporada. Josep Maria, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Encara ens queden Santa Espines, no?
Sí, encara queden unes quantes i avui en tindrem una que prenem-nos amb calma, perquè estarà molt tranquil·la.
És música pausada? Com la definiries?
Més que pausada, és música solitària.
Sempre ens deixa així penjats, però la solució la tenim al cap de pocs segons, tot escoltant els temes d'en Xino.
Festa, festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Franzino.
Avui, versió en piano sol i amb uns temps molt lliures al gust de l'intèrpret. Ell es diu Luca Maucheri i és un músic pianista italià que es mou dins un ampli ventall de músiques, entre el jazz, les músiques per teatre i algunes vegades amb sons un poc medievals. Aquesta versió de la Santa Espina la van registrar el 2010 per a un treball anomenat Sulle rotte del sonno, que vindria a voler dir com la via dels somnis. El text de l'obra és d'en Guido Zeronetti, i participen molts més instruments que el piano, però entremig de tot plegat emergeix aquesta versió a piano sol de la Santa Espina. Luca Maucheri, piano sol, passejant la Santa Espina.
Gràcies, Josep Maria. Fins la setmana que ve.
I ara recuperem un clàssic de cobla que en el seu moment ja vàrem dedicar al mestre Manuel Oltra.
Sí, el d'una sardana de les més emblemàtiques de la seva producció, Ambigua.
Festa, festa.
Clàssics de cobla.
Avui a Clàssics de Cobla, un clàssic contemporani. Dos mots que, dits conjuntament, poden semblar contradictoris, però que el compositor del que parlem avui els converteix en quasi inseparables. Manuel Oltra va néixer a València el 8 de febrer de l'any 1922, però resideix a Barcelona des d'aquell mateix any. Cursà estudis musicals amb el mestre Font Sabater a mitjans dels anys 30 i molt més endavant amb els mestres Samacois i Toldrà, entre d'altres. Entre els anys 1959 i 1987 fou catedràtic d'harmonia, contrapunt, fuga i formes musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona, centre del que en fou també sotsdirector durant 9 anys. Per les seves classes han passat la gran majoria dels compositors i mestres actuals. Manuel Oltra és, doncs, un mestre de mestres, més enllà d'una expressió d'elogi, la més fefaent realitat. Però a banda de la seva faceta docent, Manuel Oltra compta amb una extensa producció com a compositor en totes les vessants i gèneres, simfònica, cambra, coral, lieder i la cobla. En aquest camp ha escrit una cinquantena de sardanes, obres lliures per a una, dues o tres cobles, obres amb solistes i més d'un centenar de danses ja com a autor o com a instrumentador. La sardana d'avui, Ambigua, és una petita joia datada l'any 1957 en la que l'autor juga amb la mètrica i el ritme. Amb la partitura al davant es tracta d'una sardana convencional en compàs binari, però durant l'audició l'original col·locació dels accents i els constants paranys rítmics poden confondre fàcilment a l'oïdor. Després d'escoltar-la entendreu que el títol és absolutament descriptiu. Ambigua, una joguina musical escrita per un mestre de mestres, Manuel Oltra. Thank you.
Avui a Clàssics de Cobla hem escoltat la sardana Ambigua del mestre Manuel Oltra en una versió de la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida pel propi autor. Avui al Festa Festa també tenim un secret de l'etnològic. Connectem amb el Museu Etnològic de Barcelona, a la muntanya de Montjuïc. Senyor Gustau Moles, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia. Estic a la muntanya, però ara potser acabem anant, o menys ho sembla, a la muntanya.
Ja hi som amb les frases enigmàtiques d'aquest home, no el corregirem mai. Bé, sigui com sigui, jo no m'ho perdria. Escolteu aquest nou secret de l'etnològic que en Gustau Moles ens vol explicar aquí, al Festa Festa.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Els que teniu el costum d'anar de tant en tant als museus d'art, us haureu adonat que els noms o títols de les obres poden ser tan suggerents com l'artista, l'historiador de l'art, el museòleg o el marxant vulguin. I que per mostrar-ho al públic interessat cal fer la traducció en els idiomes que es vulgui i problema resolt. En els museus d'etnologia, doncs, no és tan així. I no és que siguem maniàtics, no és que vulguem dur la contrària. Forma part del procés d'estudi dels objectes des del punt de vista de l'antropologia i de l'etnologia. Senzillament és que el tipus d'obres o objectes que custodiem i estudiem, majoritàriament d'ús molt comú, a més de ser fets amb uns materials variadíssims, són fets amb procediments artesanals, sovint manufacturats i amb unes tècniques i lèxics propis. A més, tenen una funció social pel que fa al seu ús i cal explicar-ho perquè sigui entenedor a tothom. A més, hi ha la qüestió dels noms, de la que ja n'hem parlat alguna altra vegada. L'objecte del que avui us parlaré és d'aquells que amb el nom enganya directament, perquè amb el nom no aclarirem gairebé res. Que emet sons, us ho garantitzo. Que és un objecte que provoca una certa addicció, gairebé també us ho garantitzo. Un no pararia de fer-lo sonar si no és amb una mica d'autodisciplina, com quan tenim a les nostres mans un tros de plàstic d'embalatge d'aquell que té bombolles d'aire i se'ns acut d'anar-les petant. Així, així, així és aquest objecte. Amb tota seguretat, ja era una joguina sonora habitual al segle XIX, de les que al museu en tenim recollides més d'una versió per l'incansable Apel·les Mestres, i també ho era a principis del segle XX, o com les que va comprar el museu a la botiga El Ingenio a finals dels anys 70. Segueix sent habitual al segle XXI, fins avui mateix, doncs jo mateix n'he comprat una a la mateixa botiga, amb alguna lleugera modificació, però segueix fabricant-se encara que sigui a la Xina. La pervivència d'objectes com aquest és realment sorprenent, sobretot en casos com el d'avui. Podrem entendre perfectament que no és un element vital per a les persones i, en canvi, es manté ben viu. Al llarg del temps, la funció d'aquest objecte és i ha estat sempre la mateixa: fer soroll, en distintes versions, unes més simplificades que altres, algunes més dissimulades que altres, però invariablement sorollós i segurament molest, d'aquells de fer leguits als pares quan volen tranquil·litat. Dels que, inevitablement, acaben mereixent un explícit «Nen, pare!». Senyores i senyors, estic parlant de les granotes. No de les granotes vives, amfibis d'aquells que brinquen a les basses d'aigües tranquil·les i quan neixen en diem capgrossos, ni de la roba de feina de qualsevol mecànic, sinó les metàl·liques, que suposadament imiten el seu raucar i es poden dur a la butxaca sense cap problema. És més, el lloc ideal és a la butxaca, doncs no hi ha millor amagatall per a una cosa tan petita. Consisteix en un tros de llauna concau, d'uns 3 centímetres de llarg per uns 2 d'ample, el que pot donar-se-li la forma de granota, on hi va encastat, per la part còncava, un tros de fleix d'acer com el dels embalatges, d'uns 3 centímetres. Si no heu reconegut encara l'objecte, us diré que només pressionant una mica la punta del fleix cap a la part còncava emet un so que sempre ha recordat el reclar de les granotes. I fa força soroll encara que el duguis a la butxaca. Avui no demanaré que us en feu un, perquè seria una mica complicat. intervenen en la seva fabricació materials i eines gens habituals a casa. Tot i això, modernament, ja qui, per fer un soroll semblant al de la granota, utilitza el tap metàl·lic de l'ampolla d'una coneguda marca de sucs de fruita. Deixarem, doncs, els deures per un altre dia.
Festa, festa!
I hem acabat una altra festa de festa, Jocaró. Bé, de fet, no l'hem acabat encara, aquest festa de festa especial dedicat al mestre Manuel Oltra, i que també hem de recordar el que dèiem al començament, que la setmana que ve...
No, la setmana que ve, aquest diumenge, dia aquest, 4, els que ens escolteu 4. Divendres, dissabte, o fins i tot diumenge al matí, dia 4, tenim una cita al Museu Etnològic de Barcelona, que finalment...
Torna a obrir.
Reobre les seves portes per ús i fruit dels ciutadans.
Estava allà, havien deixat tancat a dintre en el nostre...
En el Moles estava dins.
Estava tancat perquè es van descuidar aquell dia, el van deixar.
Doncs es veu que amb això de les obres...
contactant amb ell.
Exacte, i es veu que amb això de les obres... Van obrir, un dia l'han deixat sortir i ha vist el sol ell.
I ara sí, ara ja està content, ara ja.
Però no, l'han tornat cap dintre.
Ell va fent
secrets. Doncs recordem, se reinaugura el Museu Etnològic de Barcelona, gran fita.
I recordem que aquest programa està possible gràcies al Víctor Pàmies, al Josep Maria Francino, a l'Octavio Mocano, al Gustau Moles, al Carles Esteve, al Ramon Vinyals, al Nico Alonso, a l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, a l'Amadeu Carbó...
I al Jesús Ventura.
I que ens acomiadem fins la setmana que ve, que farem una altra festa-festa, i ho tornarem a fer avui, encara escoltant la música del mestre Manuel Oltra, que li hem volgut dedicar aquest programa, i que n'hi dedicarem molts més, perquè la figura s'ho val, com ja ha quedat demostradíssim en tot el que hem dit en el programa d'avui. Montmagastre és una obra que va escriure l'any 1970. Segurament aquesta estampa simfònica ha estat de les més reeixides de la seva producció i de les més popularitzades i de les més interpretades per les moltíssimes cobles que ho han fet. Ell la va també orquestrar per orquestra simfònica, i també ara en el darrer compadís que ha gravat la Banda Municipal de Barcelona amb motiu de la capitalitat de la Sardana 2014, doncs se'n va fer una versió que la va fer el mestre Jordi León per a banda simfònica, i ara ha estat enregistrada, i amb ella ens acomiadarem en el programa d'avui amb la direcció de Salvador Brotons, la Banda Simfònica Municipal de Barcelona, i aquest Montmagastre del mestre Manuel Oltra. La setmana que ve tornem, senyor Carbó.
I tant.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.